11 i 8 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, ja ho sabeu, cada dilluns a aquesta hora toca tertúlia esportiva, on parlem del futbol, parlem de bàsquet, perquè ens enganyem, parlem sobretot de futbol. Bon dia, Raül Reyes, com estàs?
Bon dia, jo no, i... només sé parlar de futbol, jo.
Sí, és que t'he vist la cara i dic...
Té cara de futbol, no?, a l'Orgales.
Sí, sí. Miquel Molina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tot i ser tenim... espanyol, perdó.
Segur, home... Ostres, com,
acaba.
Com et menys d'aquesta manera, home.
Sí, no, ja estem en crisi.
Jesús Galindo, molt bon dia avui per telèfon.
Bon dia.
Com estàs, Jesús?
Bé.
Molta aquí... feina, no?
Sí, una miqueta, però bueno, bé. Es va tirant.
Exacte. A veure, avui dilluns, post-jornada de seleccions, per tant, diem que la tòlita esportiva està una mica més fluixa del que acostumem a saber, però això sí, hi ha temes. Comencem parlant de les seleccions. El partit d'Espanya contra Guinea Equatorial, si no va sí. malament... no sé si el vau veure,
partidàs,
però poqueta sí. cosa, no?
Partidàs, jo vaig debut dir com... No l'he vist. No el vaig veure ni ganes.
Bastant penós, va ser.
Jo vaig veure el making of de patades i ja està, després el resum.
Making of de patades.
Tot junt i ja està.
Va ser bastant penós. Vam veure una Guinea Equatorial amb el segell del seu entrenador, que recordem que és l'Andoni Goicoechea, que té un gran historial amb el Barça, Maradona, sí, Justes... Sí, sí. Vull dir que... I, bueno, i va posar el seu segell perquè van repartir, però base de bé.
Els hi va marcar el segell, jo crec.
Sí, van repartir base de bé i va guanyar Espanya només 1-2. Diuen que va jugar malament Espanya, però és que no valia la pena arriscar més, la veritat. Va fer suficient per guanyar i ja està, i n'hi ha prou.
Home, de
no,
fet...
No cal cap ficar-s'hi més.
De fet, potser el millor del partit va ser el gol que, van fer els de Guinea... que sí. va ser força emocionant com a Barcelona, perquè clar, aquesta... Sí. És normal, eh? Vull dir,
una cosa mai vista, eh?
Sí, que tenien primes, eh?
Segurament.
Ah, sí.
Hòstia.
Ara parlava Jesús del segell de Goicoechea, i de fet el Neymar, en el partit que van jugar a Brasil contra Honduras, va publicar una foto a l'Instagram i al seu Facebook sí. que es veia la seva cama amb una ferida i deia, aconseguí salir vivo.
Sí, amb una ferida, aquesta és la que es veu, però si t'hi fixes bé amb la foto, que també es veu l'altra cama té una rascada. Vull dir que se'n van dur diverses, eh?
Clar, això ens porta un cop més a la protecció que es té o no als cracs, en qüestió, en aquest cas, bueno, a Neymar.
Exacte, i que li diguin al Madrid.
En Kedira.
Que ha perdut en Kedira.
Ah, però la UEFA, bueno...
Per 6 mesos.
I ha pagat una subvenció, per dir-ho
sí,
així.
Bueno, no, o sigui, però no, això ho paga quan hi ha una lesió de gravetat, sempre es paga perquè és una assegurança, però bueno, no justifica. No. A veure, el calendari de les seleccions és una cosa que es tindria que discutir molt. Vull dir, perquè posar amistosos als moments que els posen inoportuns estan fora de lloc. Vull dir que val que la selecció es té que entrenar, però que busquin una altra fórmula. Que no és competició oficial, que intentin juntar els amistosos, jo que sé, agafar un període, fer com unes minivacances, sigui aquell temps dedicar-lo als partits aquests, o fer una cosa així que no afecti la competició. Però clar, vull dir, a veure, que li diguin el que dirà ara, que se li trenca un jugador que consideren indispensable, o que podria haver passat amb el Neymar i que podria haver passat amb qui sigui.
O amb el Bale, que també va rebre bastant, van ensenyar.
Vull dir, això és elefant aquest de fotre peles que té la FIFA, organitzant partits, coses, es tindria que mesurar una mica.
Clar.
Totalment d'acord.
Crec que en el bàsquet fan a final de temporada. Un cop acabades totes les competicions, fan tot el de seleccions, etc., si no vaig mal equivocat.
És que la majoria d'esports, excepte el futbol, és estrany veure un partit de seleccions entre temporada.
Exacte.
És molt estrany, de fet. Clar, això també és una mica... Què hi diu la FIFA al respecte? Però realment, no, jo no sé, no m'arriscaria a dir que són els únics que ho fan, però almenys de primera sí que ho sembla que siguin els únics que fan aquest tipus de partits.
Sí, jo no tampoc sé ara exactament si són els únics o no, però des del luego no tenen sentit. Vull dir, que ara a Espanya estiguin els jugadors de la selecció espanyola, del Barça i així, que la setmana que ve tenen el dissabte una jornada que comença de Lliga, i que fins dimecres no poden estar a casa seva perquè estan a Sud-àfrica, a més de 10 hores de vol,
clar.
No té sentit.
I clar, i és obvi que tot plegat, per jugadors de qualsevol equip, aquí a vegades sembla que només parlem del Barça, però qualsevol equip que tingui internacionals, quan tornen a jugar pel seu respectiu equip, òbviament això ha suposat una baixada de tensió, i després costa retrobar aquest ritme. Vaja,
això, i risc.
Exacte, hi ha tot aquest risc de lesions, però més enllà
càrrega de minuts, el risc que pot haver-hi, perquè també van uns terrenys de joc a vegades lamentables.
Sí.
I tot el que ho pot condicionar, tant les hores com estàs dient 10 hores de vol ara venir de Sud-àfrica, però els que se n'han anat a cruzar el xarco per jugar també, tornar, tot això suma.
Clar. I tant.
Aquests són els partits que ens sobten, que molt sovint ens preguntem per què es fan els partits amistosos de seleccions, però també hi ha hagut partits que per alguns països eren molt importants, per exemple el partit que va jugar entre Suècia i Portugal i també el partit que es va jugar entre França i Ucraïna, i és que Suècia i França ho tenen difícil.
Demà es decideix.
Exacte.
Demà es decideix els dos, Suècia o Portugal, un dels dos, o França, poden estar fora del Mundial. Cosa que és, sigui el que quedi fora, és fort. Vull dir, se la juguen bé.
Qui preferiu veure, vosaltres? Per qualsevol motiu, qui preferiu veure? Suècia o Portugal, o França o Ucraïna? Qui us faria
jo... Jo m'agradaria veure França, perquè... Sempre està, és atractiu que estigui un equip com el francès allà, i per l'altra cara doncs potser Suècia.
Aquí això és una miqueta, tens la samarreta de Libra, sí, jo crec.
Sí. Coincideixo.
Coincideixo
en Suècia i França.
Veuria més Portugal en aquest sentit. Igual que igual veuria més França, tot per lo que significa en un cartell. Però i Portugal, perquè Suècia ja diràs, a part d'Ibra, que sí que és un jugadoràs, crec que Portugal pot donar més joc en aquest sentit o més repercussió. Ja perquè estigui Cristiano i altres però jugadors, però...
Veure un Cristiano, un Pepe, un Contrau...
A veure...
Si facin tanta propaganda així fa molta mandra,
Home, espera't, home, que això hi haurà.
Home, però seria...
Home, pots veure després els resums que facin de les jugades que han fet en el partit que han quedat 0-0 o el resum que faci del reportatge fotogràfic dels mesos que estaran sense jugar. O sigui, has de compensar a veure què prefereixes.
Veure en biquini o veure
en biquini o vestit de jugador?
En biquini, ojo.
No. Home, a mi si m'ho
pregunten...
Sí, sí. Exacte.
Clar, a mi si m'ho pregunten, jo prefereixo Suècia, però per simpatia cap a Ibra, perquè ens hem d'enganyar, però realment un partit entre Brasil i Portugal, un Alemanya-Portugal, sí que ha de ser divertit, si més no. Espanya-Portugal és un partit divertit. Per veure el Pep i companyia, bé, repartir llenya, perquè no, es pot dir així de clar. Bé, això tindrem la resolució demà, sabrem quines seleccions seran les que finalment participaran en el Mundial del Brasil de 2014.
A quina hora tenim, això?
Doncs suposo que deu ser hora de Champions a 3 de 9, com l'altre va ser.
Sí, sí, perquè juguen tots a la mateixa hora.
Sí, exacte. Sí, l'altre dissabte va ser aquella hora, per tant entenc que serà la mateixa.
Només tinc dubtes si jugaran algun abans per qüestions de climatologia o així, però vaja, em sembla que no, que coincideixen tots a la mateixa hora.
Veurem com acaba tot plegat, si aconseguir seran partits força interessants. Vaja, ja que no hi ha lliga ni res, doncs és una al·licient, tu. Un altre nom propi, Leo Messi. Cada dia hi ha declaracions sobre Messi. De fet, ell mateix, en declaracions, ha dit que no se li dona tantes voltes a les seves lesions, que arriben perquè han arribat, però que no han d'estar lligades necessàriament amb l'ascens de Juanjo Brau, que ja no està sempre al seu costat en el primer equip del Barça. Vaja, no sé, Jesús, si tu lligues directament les seves lesions a que no hi sigui el Juanjo Brau.
No ho sé, jo tampoc. Jo crec que és més les lesions del Messi, així és una mica la sobrecàrrega de partits, la pressió que suporta aquest jugador amb la sobrecàrrega de partits que té, i s'ha trencat, no s'ha recuperat bé de les lesions que ha anat tenint des de que ha començat. Ha sigut allò que han precipitat molt la tornada, perquè hi ha això que es necessita el Messi i pel seu afany de tornar. Qüestió mental també d'ell, vull dir que no està en el seu millor moment. Vull dir, jo crec que és un cúmul de coses que no crec que tingui influència de que estigui un preparador físic o un altre. Jo crec que la professionalitat dels preparadors físics que hi ha a Can Barça és suficient com per saber mantenir el nivell del jugador que necessita. Vull dir que no crec que sigui aquest el problema.
Igualment sí que es fa... Vaja, no estrany, per si més no es fa curiós. A mi almenys em resulta curiós. És una opinió molt personal. Que el Messi, a l'època Guardiola, ho jugava absolutament tot, absolutament tot, i ara que el Tata Martino li dona descans, que li diu tu seu a la banqueta que ets molt important i falta que et trenquis.
Ara estem un altre cop amb les comparacions de Guardiola, l'època de Guardiola. L'època de Guardiola tenien 4 anys menys tots aquests jugadors.
Clar,
I això també es nota, eh?
I 4 anys menys de càrrega.
I 150 partits menys a les, a les seves cames. Ah, sí, això també es nota, vull dir que no comparem de Joneses perquè, a veure, són èpoques diferents, són situacions diferents, són circumstàncies diferents, són edats diferents, i tot això influeix, influeix. A veure, el Guardiola ara amb els mateixos jugadors li podria estar passant el mateix que està passant ara, exactament el mateix.
Jo crec que un dels factors que estàs dient, Jesús, és l'important, és que s'han precipitat a l'hora de tornar a la posta a punt, en aquest sentit. Si no ha fet una bona... La recuperació l'ha fet, però si no fa un bon descans o una bona pauta per tornar a iniciar-se, però clar, són jugadors que tenen una pressió sobre, tant esportivament com mediàtica, de que ha de jugar ja.
La pressió, i després la que també es posa en ells de publicitat.
Exacte.
I així, de l'estiu que s'ha donat al senyor Messi.
I tant.
Vull dir que aquí sí que està amb la culpa seva. L'estiu que ha fet, que no ha fet descans de res. Que surt d'una lesió i comença a jugar partits amistosos por ahí perquè li interessa les seves marques publicitàries.
Va,
això també tindria que haver un límit.
L'actualitat blaugrana ens porta també cap a la Premier League, i és que Valdés sona pel Manchester City ara.
Que vagi, que vagi.
Això diuen.
Bueno, ara suposo també han aprofitat l'espai que ha deixat una miqueta Joe Hart, que l'han deixat una miqueta a la banqueta, el Pantilimon que li està traient. Inclús crec que no va jugar ni amb la selecció anglesa, el Joe Hart. Això s'hauria de veure, a la derrota contra el grande Alexis.
No, és veritat, eh? Sí, sí, ara, ostres, falta veure com el Marc Lorenzo, és una llàstima que,
valorazo,
no,
eh?
Que no hi sigui, perquè Alexis, mira, ho he deixat per davant.
Com a dos anys, déu-n'hi-do, eh?
Alexis ja està agafant, ha ajuntat tot el cúmul de partits que acostuma a fer bons, els ha ajuntat en una època, eh? Ja veurem què farà després. Quan se li acabi ja el màxim de partits que són els seus,
el cupo.
Ja veurem què farà.
Després cap a l'Espanyol, i avall. Okay. Cap a la final de carrera.
No tindreu aquesta sort, eh?
Ara vas a Espanyol i Sabadell, tipo Tamudo, no?
Exacte.
Mira, em comenta el Sergi Alemany que a la porteria jugava Foster, a la porteria anglesa. Per tant, Joe Harker, vaja, era... A mi sí que mai m'agradava Joe Harker.
No, és bo.
Com és
un crac.
No ho sé.
Exacte. Totes formes, Valdés, jo crec que pot anar a l'equip que li doni la gana.
Sí, sí. Ara ho has dit.
De fet, no deien que estava apalaulat amb el Mónaco.
Sí.
Deien, però vull dir, serà més simpàtic, menys simpàtic o així, però que està en un moment de forma excepcional.
Sí, sí, tant.
És el número 1.
Ostres, però
el número 1, sense dubte.
A mi, ostres, ara no vull menys tenir el Mónaco, però jo crec que seria una llàstima que Valdés, amb el talent que té i el moment de forma que està ara mateix, que marxi al Mónaco, crec que seria
una llàstima. Però li queda més a prop de casa.
Ah,
sí,
home, llavors que marxi a...
No, és un jugador que ho guanya tot. És un jugador que ho guanya tot, llavors.
Home, posar tampoc és durant el repte, eh? Si el Mónaco manté la línia dels fitxatges aquests que ha fet i es manté i es col·loca per dalt, també és un repte d'un equip que fa molts anys que no aconsegueix res, que ha posat-lo a dalt de tot, eh?
Sí.
També és un repte per un jugador que ja ho ha aconseguit tot, com bé ha dit el Miqui.
Clar. Vaja, veuran com
s'ha... I les peles, deixem-se estar.
Sí, sí.
Però el Manchester City també va ser un d'aquests equips fets a base de talonari.
Clar.
Sí.
Ara ja porta més rodatge i tal, però home, no, és una mica si fa no fa la línia del Mónaco, vull dir, no?
Sí, sí.
Veurem on va al final el Valdés, serà la incògnita de la temporada. El que sí sabem és que la temporada que ve ja no hi serà i que s'ha de fer un plantejament de quin serà el porter. Sona molt fort, ja ho hem parlat mil cops. Ter Stegen, des del Borussia de Mönchengladbach.
Costa,
costa dir-lo, eh? Sí. Però vaja, si ve aquí ja no haurem de dir més.
Ja està, serà més fàcil
ja
tot.
Ja està,
el Barça.
Ja el tindrem.
S'ha de fitxar dos porters, perquè el Pinto també segurament acaba contracte i no crec que continuï més ja.
Per qui apostaries tu, Jesús? Per qui en tàndem apostaries?
Jo crec que Stegen per Pepe Reina.
Pepe Reina?
Sí, perquè Pepe Reina, a veure, és un porter que et vindria bastant econòmic perquè ho té pactat així amb el seu club. Tindria de forma econòmica, coneix la casa, té una experiència i una categoria que deixen ser bons. Jo no el veig com a titular, a no ser que sigui una cosa temporal de dir, bueno, tenim aquest perquè estem preparant a l'altre, estem lligant a l'altre, però a veure, seria un porter que t'oferiria garanties a tindre'l. Clar, i si el Ter Stegen ho fitxa i se'n surt, perquè és un jugador que se'n pot sortir, un porter que es pot sortir perfectament, llavors seria un tàndem de porters bastant bo, de més qualitat, jo crec, que el que tenim actualment, els dos. Perquè el Pinto, bueno, amb tots els meus respectes, quan ha jugat ha complert, però tampoc és un gran porter. Vull dir.
Veurem què passa en tot plegat, però vaja, insistim en aquesta incògnita. Igualment, Mique, Pepe Reina, el coneixeu bé des de la Premier, què aportaria al Barça, què penses?
Jo crec que aportaria ser l'ànima de l'equip en aquest sentit, que tipus Pinto, un jugador d'equip. Podíeu, però és que el veig molt normal.
La selecció espanyola.
Sí, sí, el veig molt normal, el Pepe. O sigui, crec que hi ha porters per davant que poden donar, i més joves, perquè sense oblidar que Pepe també té una edat.
Clar, però potser també es busca això, un jugador experiència. Amb experiència.
Jo segueixo pensant que sonarà la sorpresa, bueno, sorpresa, i fitxarà el Kiko Gasilla.
És que tu no vas treure ara, tu no vas treure ara.
Perquè es va tornar a parlar del tema quan vaig jugar. Tinc molta por que ens el prenguin, sí, sí. No, home, no, i tinc encara més por que torni Kameni, que va sortir la notícia, i home, això sí que fa por. Home, el mateix. Home.
No. Mira, és de coneix la casa, ja coneix la casa.
Escolta, deies que tens por que marxi el Casilla. De tota manera, la gestió que està fent el club ara mateix de l'Espanyol no és dolenta. De fet, el Collet fa un any que està al club ja.
Fa un any, sí.
Quina valoració en fas com a Perico? Més content que l'etapa anterior?
Home, es van calmar els ànims, perquè l'etapa anterior va acabar com una mica... una mica no, va acabar fatal amb la junta d'accionistes aquella tan lamentable, amb la situació de l'equip o sigui, estaven sota mínims, amb els últims no aixecàvem cap, el filial també no funcionava. Home, l'arribada de Collet, bé, les coses van començar a fer encaminar una miqueta més, va arribar la Aguirre també amb el Collet, el primer equip va sortir endavant i sembla ser que ara el filial a poc a poc es va reestructurar una miqueta. Bé, però positiu, per el que era el Collet, que tampoc és... no sé, ningú esperava que fos més que una altra titella.
M'està sorprenent el Collet a mi, perquè el Collet, quan era vicepresident, era dels incendiaris, era tipus Gaspar, el Barça. Sí, era un incendiari total i dels que en seguida saltava i deia bajanades. I en canvi, agafa la presidència, s'ha moderat moltíssim, ha sigut bastant coherent, i està fent una bona feina, jo crec. Vull dir, a mi m'ha sorprès perquè de veritat quan va veure que el Collet era president, coneixent el seu passat i així, pensava, dic, uf, aquí tindrem xou dia darrere dia. Yeah. I no, al contrari, ha fet un canvi radical i està fent una feina seriosa, bé, unes bones relacions amb els altres clubs, vull dir, està fent una bona feina.
Sí, sí, coincideixo.
Aquesta aturada de seleccions, Raül, com la veus per l'Espanyol? Serà positiva?
Uf, no ho sé, perquè espero que sí. Espero que sí, que s'hagi reflexionat, s'hagi començat a corregir errors. La premsa, aquesta aturada, només parla, les notícies de l'Espanyol no van encaminades a estem en crisi, ens estem enfonsant, que estem fent malament, o sigui, declaracions d'Abraham dient que, no sé, no saben que estem fent malament, però alguna cosa estem fent malament, perquè per estar així, home, evidentment, s'han de corregir cosetes. Ara també està llegint una notícia del Marquès, sortia al Capdevila, que deia que estaven tocats però no estaven morts. Aviam, tampoc cal dramatitzar tant. Potser també el fet de no hi ha lliga, anem a fotre llenya al foc. Aviam, el que sí que és cert és que està, ara comença, diguéssim, una altra, l'arrencada d'aquesta aturada, venen uns partits que jo crec que sí que s'han de començar a puntuar sí o sí. És una necessitat puntuar al Camp del Rayo, sí, evidentment, i no dic una necessitat de puntuar en el fet d'anem a empatar, no, s'ha d'anar a guanyar al Camp del Rayo sí o sí, després no sé qui ens ve a casa, però hi venen un seguit de partits amb equips més directes, diguéssim, que aquests sí que s'han de començar a tirar coll avall.
L'Espanyol, el següent partit després del Rayo, rep a la Real Societat,
sí,
i
casa.
Després se'n va a Almeria.
Sí, exacte.
Sí, amb la Real Societat, bueno,
i després em sembla que ve
el cosa, però amb Almeria, això ja no ho tinc al davant.
No, ho dic de memòria, Estava dient de memòria, que ho vaig veure l'altre dia i vaig dir, mira, ara ve com... Crec que van punxar de manera... per errors nostres i per mal joc contra el Getafe i l'Els, i aquests partits després es van notar, perquè després va venir un seguit de partits que sí que evidentment costaven, contra el Barça, contra el Sevilla, contra el Màlaga, i s'ha vist aquest punt de la Lliga que evidentment a la segona tornada s'ha d'acabar la primera, hem de tirar això també coll avall, els partits que venen ara, però de cara a la segona volta s'ha de veure que hi haurà aquest punt negre, diguéssim, on vindran equips difícils i segurament passarem un altre cop.
Ja seran tres punts que seran diferents, seran 3-1, perquè ja són equips més directes, equips que es noten més, que 3 punts més o 3 punts menys. Això és el que vas ensenyar l'altre dia a la classificació, que puges i baixes molt ràpid.
Sí, 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 i tant.
Ara, fins la parada de Nadal, jo crec que és una fase de la Lliga clau per l'Espanyol i per tots els equips. Vull dir, és una fase de la Lliga aquest on s'han de resituar, havent aprofitat, si els recents ha pogut aprofitar aquest descans, que també pot haver anat bé alguns, com pot perjudicar amb altres, aprofitar el descans aquest i a veure d'aquí al final d'any si la cosa s'endreça una mica. En el cas de l'Espanyol, guanyant els partits aquests contra rivals directes, en el cas del Barça, aguantant el tipus, perquè, bueno, el Barça rep ara el Granada, però va a Villarreal, no, perdó, després el Barça va al camp de l'Atlètic de Bilbao, que és un camp difícil sempre, i després rep el Villarreal. Vull dir que són uns partits claus, un
senyor
equip,
el Villarreal, un senyor equip.
No, no, i tant, i tant, i tant. Vull dir que és una... Ara entrem en fase aquella de la Lliga on la gent es resitua i on jo crec que ja queda definit, després quan ve el parèntesi de Nadal, ja queda definit els que realment estaran lluitant per una cosa i els que estaran lluitant per una altra.
Doncs, sort.
Amb totes les variacions que pot haver-hi, perquè quedarà mitja volta per davant pràcticament, una mica més, però sí que queden ja molt situades les posicions.
Per cert, que no tenia en ment el calendari al 100%, l'altre dia vaig veure que l'últim partit de la Lliga del Barça serà contra l'Atlético de Madrid.
Sí.
Per tant, depèn com acabi la temporada, pot ser un partit d'aquests que donin vertigen de pensar-ho només.
Perquè arribarà l'Atlético estan allà pressionant el Barça al final
de
Lliga.
L'Atlético
quan va jugar contra el Villarreal se'l va menjar.
Sí, sí,
clar, és el que anava a dir, l'Atlético aguantarà perquè l'Atlético per tradició, per història, és un equip, un club que té grans plantilles i que després s'acaba enfonsant.
I que ara té més competicions.
Queda sempre a mig camí. Exacte, vull dir, jo no sé fins quan aguantarà.
Crec que el punt clau serà quan comenci ara la Copa del Rei, serà el punt on es veurà què farà l'Atlético, perquè depèn l'equip.
Exacte, perquè s'haurà d'encaminar també, s'haurà decidir, un equip com l'Atlético s'haurà de decidir cap a quina competició aposta més. Lliga, Champions, perquè Champions està fent una molt bona campanya també, apostar per la Copa del Rei, aviam. Exacte. També és veritat que els primers partits són molt equips, no sé qui ha quedat emparellat l'Atlético de Madrid.
No tinc el calendari.
Però els primers partits acostumen a ser 100% assequibles, que tampoc cal ficar aquí tota la carn a la graella, i s'han de tenir endavant. Quan hi hagin enfrontaments més difícils, més complicats, es veurà quines són les intencions de l'Atlético en aquest aspecte, perquè estan afrontant tres competicions i tant Lliga com Champions han començat molt bé i molt forts. Aviam, cap on volen seguir aquesta línia descendent i aquesta dinàmica, i que deixen una mica més de banda, que potser agafen i diuen no, anem a totes a fuego i aviam què passa.
Contra el Sant Andreu jugarà l'Atlético.
Contra el Sant Andreu,
clar, òbviament pot haver-hi un Alcorconazo, com es diu, però és complicat. L'Atlético té prou plantilla, fins i tot amb el tercer equip que traguessin podrien guanyar el Sant Andreu.
Sí, el Barça crec que no em sé
per
creuaments, crec que tenen un camí molt 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 planer al Barça, diria, que a més ho titulaven així, que era un camí molt 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 tranquil.
Home, l'Espanyol contra el Jaén també ho té prou bé.
Sí, però després si es passa, després crec que si passem la segona a quarts de final diria, ens podem creuar mal amb el Real Madrid. I allà et quedes.
Home, o no.
Aviam, o no, però...
La Real Societat, Real Societat o Getires, pot ser?
Pot ser.
Sí. Sembla que sí.
Pot ser. Clar, sí, aviam. No és tan fàcil com...
Ara no tinc com van els emprenyaments, però em sembla que sí que és així,
Real Societat juga o estic contra
el Getires.
Exacte. Sí, senyor. Sí, senyor, vaja. Doncs veuríem que... Sembla que emprenyament maco, també s'ha de dir.
Sí,
la societat seria un partit molt molt maco, molt, vaja, trobo que seria del millor que es podria veure poder en la següent fase de la Copa del Rei. De fet, parlàvem del Madrid, que com sabeu va perdre una peça important en el dibuix d'Ancelotti, com és Sami Khedira.
El dibuix d'Ancelotti, perquè tampoc és que fos una en l'esquema de Mourinho quan va arribar Khedira, tampoc era un d'aquests fixes indiscutibles. No era allò que dius, hòstia, és que era clau com era ara per Ancelotti. Mm. Es parlava de veure com ho solucionaven.
Ah, qui volia...
Tenen uns quants milions allà sentats a la banqueta.
Talisco, no?
Talisco, sobte... i Armendi, estan per allà sentats.
Aquesta la cosa, és que sobte el dubte de dir, ai, ara què? I tenen tres opcions bastant bones, Isco, Illarra i Casemiro, que aquest no el tinc tan per mà, però vaja, també sona com que...
Pobre Casemiro.
Pinta bé. Fins i tot a Mundo Deportivo es planteja l'opció que el Madrid pugui fitxar un altre mig centre.
Endavant.
Màtic. Ostres. Sí, és que aquest és un rumor que ja va sortir fa, abans de la lesió que dira, fa 2-3 setmanes, va sortir que el Madrid l'estava seguint. Perquè aquest es veu que ja havia coincidit amb l'Ancelotti en una època que ell l'havia cedit i així. I ara es torna a parlar que, bueno, que l'Ancelotti es veu que no acaba de veure a Villarramendi, no el veu pel que dira, perquè el veu per substitut de Xavi Alonso. A l'Isco no li acaba de convèncer, no sabem per què, però no li acaba de...
Això és curiós, això li
convenç a tot l'aficionat.
Un no li acaba de convèncer. Jo imagino que es veu obligat a que té que entrar el Bale per nassos a l'equip, sí. I llavors a veure qui treu, si fos una línia Bale amb Cristiano Ronaldo, amb Benzema, a qui treus per posar l'Isco? Clar, has de treure el Bale.
Ostres, clar.
I al darrere no el veu. Al darrere no el veu.
Si no, qui defensa?
Clar, és que és això, vull dir que és una mica, és un dels plantejaments. A veure, què pot passar? No ho sé, perquè també, clar, jo m'imagino que si el senyor Ancelotti se'n va ara i diu, escolti, que vull fitxar un, li dirà, escolti, que aquest any hem fitxat a l'Illarramendi i a l'Isco. Reconverteix-los. Posa l'Illarramendi al costat del Xavi Alonso, a veure si funciona. Clar, vull dir, és el mateix tall, però bueno, posa'l.
Clar, però òbviament són...
Ostres, s'han gastat quasi 70 milions.
Sí.
Amb dos jugadors que no juguen.
Ostres.
Sí.
És que es diu, home, Pellegrini deu estar ara recordant-se'n. Ah. De tot plegat, home, clar, sí. No va poder fitxar-lo pel City. Doncs sí. Això li deu estar pesant ara mateix. Ja li agradaria.
Amb dos jugadors que s'estan convertint en suplents.
Ostres.
Clar.
És que...
Podríeu comentar que jo crec que algun dirigent del Madrid escolta Cugat.cat... Perquè ara estan una miqueta amb la renovació de Xavi Alonso.
Sí.
Després del que es va parlar dilluns passat aquí.
Sí.
Sí, ara estan dient que potser...
Una altra...
Ho arrenquen.
Sí, una altra renovació, aquesta no l'hem parlat. Una altra renovació que tothom dona per fet que arribarà és la d'Andrés Iniesta. Exacte, que encara no ha arribat, però vaja... Sobtaria molt...
Arribarà per Nadal, no? Va dir, el Zubi, amb els torrons, sí. Una miqueta.
Exacte.
Molt bé.
Sí. Home, sobtaria bastant que no arribés aquesta renovació. Seria un...
No, home, no, vull dir, jo crec que està fet, pràcticament.
Sí, passa que és això de no dir-ho, aquesta correcció que té a vegades, que dius... Bé,
sí.
Ja ho podríem dir que no passaria absolutament res. Anem a un altre tema, la cursa per la pilota d'or, que ja està escafant motors. De fet, Vicente del Bosque ha dit que ell ha votat com a entrenadors a Henkes, a Benítez i a Scolari.
Mare meva.
Sí. I com a jugadors a Xavier Iniesta, i el tercer no l'ha dit. Per tant, no es pot ser més diplomàtic, més correcte. De tota manera, sí que hi ha moltes declaracions creuades últimament. Piqué ha dit que si Messi guanya la pilota d'or, riurà moltíssim. D'altra banda, Sergio Ramos i l'entorn del Madrid, com sempre, i és lògic, confien en Cristiano Ronaldo com a guanyador, però Ronaldo ja ha dit que no anirà a la gala perquè ja sap bastant
bé. Perquè deu saber que no guanya.
Exacte, perquè deu saber que no guanya, perquè està enfadat amb el Blatter, que cadascú donarà el seu motiu. Qui veieu com a guanyador de la pilota d'or d'enguany?
Ribery, sí.
Ribery, oi?
I tant.
Jo crec que és el que se'l mereix aquest any.
Sí.
És el que se'l mereix perquè és el que més ha fet, el que més ha fet amb l'equip i tot. I a veure, i els títols són individuals, es diu que són individuals, però a veure, les individualitats sense els equips...
No van enlloc.
No van enlloc.
Però per aquesta lògica de 3, l'Inter de Mourinho no va veure recompensat per enlloc i van guanyar 3 títols.
Va, però també hi ha darrere l'apartat de màrqueting, crec, perquè si no, crec que Iniesta podria haver guanyat perfectament
un parell almenys,
l'any que va guanyar el Mundial, etc., amb tot el que suma cada competició, tot el que ha fet respecte al que va fer Messi en aquell any. Però clar, jo crec que també hi ha l'apartat de vende o no vende.
Hi ha altres factors, vende o no vende, i després dels que voten, que els que voten tenen les seves simpaties i les seves antipaties, i llavors, doncs, pues, bueno, tot influeix, no sempre guanya el que ho mereix, però bueno.
I crec que Ribery en aquest cas és el jugador imparcial, perquè o la gent es decanta per Messi, es decanta per Cristiano, però també ha aparegut el Ribery per aquí al mig, que ha aconseguit tot el que ha aconseguit sense ser ni Messi ni Cristiano.
Exacte.
I tampoc és un jugador que pot caure simpàtic. Bueno, que... perquè tampoc
sí, és... suposo una mica de la combinació d'això, que Messi ha estat molt, molt, molt marcat per les lesions i per les baixes que ha tingut. No ha fet un... també s'exigeix al Messi que faci un any espectacular de 200 gols mínim, perquè si no, no oi què li passa al Messi. I Cristiano Ronaldo, pues, ja sabem com és, per si està en un nivell de forma espectacular, no ens enganyem, però no genera gaire simpaties. I allà al mig et trobes el Ribery, que compleix, és molt bon jugador. Bueno, és
i a sobre guanyar títols i va fent el Champions,
és l'opció perfecta perquè se li trobeixi el títol.
Exacte. No, i a més es va fer molt visible en el partit, simplement amb el partit de semifinals contra el Barça, amb l'anada i la tornada, es va fer molt visible el que aquest noi pot arribar a fer, i és que, coi, és que realment és molt gran.
Sí.
Vaja, s'hauria de fitxar aquest o no?
Ara ja no.
O no el fiques?
Ara ja no.
La posició de Valdés, no?
Home, imagina't, eh?
En el seu moment sí que el tindrien que haver fitxat. Quan es va parlar, en realitat, fa uns anys així, amb el Guardiola, aquell moment era el moment de fitxar-lo. Ara ja no.
Home, doncs Guardiola l'ha aconseguit, al final.
Sí.
Ara, si arribes ara, seria una mica com l'Henri, eh? Ja al final de l'era, Henri.
Ostres. Encara li queda, jo crec que...
Jo crec que seria Robben, si fitxava Robben.
Però ja m'entenem, home, que l'Henri va tardar a fitxar-lo i no el va fitxar en el seu moment més explosiu. Va tardar una miqueta i es va notar el rendiment que va donar, que un any, dos.
Però ara tenim el Neymar, perquè la tranquil·litat de que està el Messi lesionat i que ningú està parlant de que faltarà el Messi.
Jo al Neymar li dono dues jornades perquè li rebentin les cames.
Home, no.
tal com anem, tio. Corre, que fot una merda de partit contra Honduras i els hondurens van així. Imagina't aquí a la Lliga, tio. On s'estan jugant realment a coses, els equips.
Està rebent des que ha començat la temporada.
Ja té com a filosofia, crec.
No vol veure els àrbits.
No, tant.
Es complica la cosa. Anem a Premier League, tenim un parell de punts d'actualitat. Per una banda, De Gea, 100 partits amb els Reds.
Ja ha sortit a la revista oficial del Manchester, van fer el reportatge, i et que ja s'ha sentat a la porteria. Cosa difícil el primer any que va estar, amb totes les expectatives de tema físic, sobretot, de que les corns se'ls menjaven. I la veritat que jo estic molt content. Jo confiava, és una confiança també del Ferguson, de dir que aquesta persona tirarà endavant, aquest porter. També va tindre darrere el Peter Schmeichel dient, no, aquest jugador apunta. I la veritat que és un jugador jove, té 21 anys, diria, 21-22.
Clar, sí, és molt
jove. I ficar-se a una porteria, és com si fitxes a un xaval de 20 anys i el fiques al camp del Barça.
Sí.
Tot el que pot haver-hi darrere. I la veritat que content.
Sí.
No, i que segueixi.
Un bon porter, realment, eh?
Sí.
Home, i és important també per una porteria tenir una estabilitat amb un porter que saps que no marxarà així com així. Vaja, això també dona... Sí. Home, el Barça va passar també una transició llarguíssima fins a arribar a Víctor Valdés.
Va, Manchester, des que va marxar Schmeichel, fins que va arribar Van der Sar, van passar anys, i van passar jugadors, va passar fins i tot Ricardo a la porteria.
Ostres.
Vull recordar.
Mira, ara estic llegint un tuit de que a l'Atlètic de Madrid li vol prendre el Chicharito a Manchester.
No, el Chicharito...
Només que diuen que ha fet una oferta.
Mare meva.
Ho publica el The Sun avui.
Ostres.
Bueno, i l'Atlètic de Madrid es queda sense Courtois, perquè deien que el Chelsea el volia renovar.
El tenen a resposta.
Home, clar, Mourinho, tonto precisament no és.
T'ha fet una cabra, però tonto.
Mira, parlant d'això, Mourinho en una entrevista a una revista japonesa ha dit que abans dels partits llegeix la Bíblia.
Mare. està buscant, ja no reglament de la FIFA, està buscant per reglament de la Bíblia o algo ja.
Sí, ostres. No, diu, això en el reglamento de la Bíblia pone que...
Sí, la pàgina segon Mateo dice que...
Per cert que Mourinho també vol fitxar Falcao. Per tant, Mourinho no sabem què deu tenir al cap en el seu Chelsea del futur. Però no sé com ho veieu des de la Premier, però sembla que hi ha Mourinho per anys, al Chelsea.
Sí, home, Mourinho crec que és dels únics clubs que se sent estimat, que ell mateix ho ha dit. Tant ha sortit Chelsea, Inter i crec que poc més. I la veritat és que no sé ni el que fa. O sigui, els aficionats el respecten. Bueno, ara se l'estan una miqueta a sobre, quan no jugava Mata, quan el Torres el deixa també a la banqueta. Hosti, deixar Mata a la banqueta amb el jugador que és, amb tot el que ha fet pel Chelsea, perquè va arribar l'any passat i va ser jugador del mes durant bastants cops i donant una aportació de joc increïble, i deixar-ho a la banqueta. Els aficionats aquí estimem molt a Mourinho, però sí, sí. Mira a veure què fas. I fitxar un altre davanter, doncs... El problema no és el davanter, el problema és del joc. Clar. És com tot.
I el Manchester, què?
Manchester, ja estem...
S'acaba l'era Ferguson, i ara què?
Ja estem a l'Europa League, poc a poc.
Poc a poc, poc a poc. Tu tens confiança en l'entrenador?
Sí.
Sí?
Jo crec que ens ha ensenyat el club que saber confiar o esperar, tindre paciència, perquè cal recordar que el Ferguson va entrenar el 86 i fins al 91 no va guanyar cap títol. O sigui, és confiança, que el quart dia crec que ja el volien treure fora. I s'ha de tenir aquesta paciència. Jo crec que el problema que està venint al Manchester és la intensitat dels jugadors. O sigui, també de joc, que costa agafar un joc nou, que tampoc hi ha hagut tantes altes o baixes que puguin condicionar, però jo crec que també una aquesta intensitat als jugadors de posar ells, perquè l'entrenador crec que posa la seva part. Però la veritat que sí, costa veure l'equip. Ara portem ja, unes, crec que són 4 victòries seguides, jugant relativament bé, o estones bé, perquè feia el repàs que ens va ficar el City, o el repàs que ens hem ficat aquí com el Southampton, t'ho fa pensar, en aquest sentit. Però jo, paciència i confiança. Tinc un amic que sempre diu que aquest any guanyem la Champions. Jo, tal com pinta això, que en el 99 va començar així, jo, a veure, calma. Passem, anem partit a partit, que pot passar de tot.
Nois, un últim apunt, ja, i amb això acabarem ja la tertúlia d'avui. El Barça femení, que s'ha classificat pels quarts de final de la Champions, va tornar a guanyar el Zurich per 1-3, ja va guanyar l'anada per 3-0, i això el Mar Lorenzo deu estar contentíssim. I és que és molt complicat que un equip com el Barça, amb el nivell que hi ha a Europa, pugui plantar-se a quarts de final. No sé quin futur se li augura, ja segur com ho veus.
Pues no ho sé, però a veure, l'any passat va participar, va fracassar, vull dir, perquè tampoc tenia més opció, vull dir, no és que fracassés, és que, a veure, eren superiors dels altres equips. Aquest any la cosa sembla que va millor, i jo crec que s'ho han de plantejar com una mica d'anar agafant experiència, més sí. que l'experiència a nivell internacional, vull dir, no la tenen, i això es nota. Llavors, qüestió d'anar agafant experiència, jo crec que aquests dos resultats són molt positius, i ja veurem, a veure què passa.
Veurem què passa. Això mateix, Jesús Galindo, Raúl Gales, Miquel Molina, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, i fins la setmana que ve, que ja tindreu una miqueta més de carn.
Molt bé.
Adéu-siau. Adéu.